l'entrevista.
Us ho dèiem al principi, aquest diumenge se celebra la Marató de TV3 dedicada a les malalties minoritàries. Avui als Sants volem parlar de les possibilitats de la dieta per tractar algunes d'aquestes malalties. Ja sabeu que l'alimentació i la dieta sana, tot i que són la pedra angular de la salut, no es poden tractar, no podem parlar-ne com si fossin medicaments i no podem dir que curin cap malaltia. Ara bé, en alguns casos molt puntuals, una dieta terapèutica pot funcionar millor que alguns fàrmacs. Per exemple, la dieta cetogènica. Però no estem parlant d'aquesta dieta que s'ha posat de moda per aprimar-se, sinó que estem parlant d'una dieta terapèutica que resulta molt útil per tractar algunes malalties minoritàries, com per exemple, epilèpsies que no responen als fàrmacs, com l'epilèpsia refractària, o el dèficit de glutú, que és una altra malaltia on el transportador que porta la glucosa a les cèl·lules del cervell, que es diu glutú, no funciona correctament. Com a conseqüència, les cèl·lules no reben l'energia que necessiten i apareixen problemes com encefalopaties, que després acaben desenvolupant epilèpsia, retard psicomotor o altres problemes neurològics. Ahir vam anar a la Fundació La Pedrera en una sessió del Ciència Afterwork on es va parlar d'aquest tema amb diverses persones i on es va presentar els resultats d'una investigació per desenvolupar solucions pràctiques per a les famílies que han d'aplicar una dieta molt restrictiva que acaba sent molt monòtona i molt difícil de seguir. Ahir en vam parlar allà mateix amb l'Alba Adot, que és dietista nutricionista de la Fundació Alícia i coordinadora d'aquest projecte. Primer ens va explicar en què consisteix una dieta cetogènica terapèutica.
És una dieta molt rica en greixos i molt baixa en hidrats de carboni i la proporció específica de proteïnes perquè la persona doncs, pugui créixer en el cas de la infància, no? És una dieta que és indicada com a teràpia en epilèpsia refractària, és a dir, epilèpsies on no han funcionat una sèrie de fàrmacs antiepilèptics i, per tant, es considera un tractament més amb el qual doncs, podem arribar a reduir o inclús a quedar lliure de crisis epilèptiques. I l'altra teràpia amb la que s'utilitza la dieta cetogènica és en uns dèficits, en uns trastorns del metabolisme, en el concret el trastorn del dèficit del transportador de glucosa cerebral, no? On hi ha aquesta malaltia, no entra la glucosa dins el cervell per tenir energia, per tant necessitem utilitzar la via dels àcids grassos, dels greixos, dels cossos cetònics per utilitzar una altra font d'energia i que arribi al cervell. I en aquest cas la dieta cetogènica doncs, és la principal tractament de per vida.
Posa'm exemples concrets, per exemple, com seria, perquè heu parlat de ràtios i de coses que potser ara no seria el cas, però un plat molt alt en greixos, sense pràcticament hidrats de carboni i amb la proteïna corresponent, més o menys quin seria, per fer-nos una idea, eh? I això seria una cosa que es va repetint, més o menys.
Clar, podríem trobar un plat on hi hagués un poquíssim gramatge de verdures, amb bastanta quantitat de formatge, per exemple, i oli d'oliva, no? Llavors, clar, depèn de cada persona, té la seva pauta dietètica, però en general hem de pensar en tots aquells ingredients que són molt, molt alts en àcids grassos, en greixos, com serien els fruits secs, els làctics, els greixos en si, no? L'oli d'oliva, l'alvocat, i tot això combinat, sempre que es pugui, doncs amb aquest petit aport, que en cas dels hidrats de carboni aquí promovem molt el consum de verdures i de fruita com a principal font d'hidrat de carboni pel molt petita que sigui, perquè ens aporten moltes vitamines i minerals a la dieta.
Anem a algun cas concret també d'alguna persona que pateixi, un nen, una nena que pateixi crisis epilèptiques, per exemple. De què estem parlant i com canvia aquesta dieta al seu dia a dia?
Clar, estem parlant d'una dieta que cada cas és diferent, no? Però això com vols que t'ho expliqui, perquè jo no estic cada dia allà, no? Però
per exemple, sí. Lo habitual s'ha parlat de, sí. 100, sí. 100 crisis epilèptiques al dia, per sí. exemple, o casos de sí. convulsions sí. 3 o 4 de 40 minuts.
Exacte.
A partir del moment que s'aplica aquesta dieta, sí. tot això es redueix, tot això desapareix, depèn?
Depèn de cada cas. Sí que és veritat que el que diuen els experts o el que es veu en pràctica clínica és que durant els 5 primers dies d'instauració de començar a fer aquesta dieta, doncs es pot començar a veure doncs que el nen potser respon més a estímuls externs, no? I que redueix més les crisis. Quan comences a veure que hi ha una resposta, doncs segueix i pot arribar això a passar d'estar sent crisis al dia d'epilèptiques o crisis molt llargues, a reduir el temps o inclús la quantitat, i fins i tot hi ha alguns casos en què es queden totalment lliures de crisis. Clar, la qualitat de vida d'aquests nens, de passar de potser estar ingressats a anar directament a l'escola o en una escola d'educació especial, pels pares és un tresor, no? Per tant, el canvi que pot suposar la dieta cetogènica per aquests casos concrets és impactant, i per això sempre i quan doncs el neuròleg ho pauti, la dieta cetogènica doncs seria un bon tractament.
Clar, estem parlant d'un dels pocs casos, n'hi ha algun altre més, però on la dieta funciona pràcticament com un fàrmac, no? Sí. És a dir, hi ha molt pocs casos, de fet, sempre ens han ensenyat que l'alimentació no és medicina, però en aquest cas pràcticament l'alimentació pràcticament és curativa, no? O com a terapèutica, no?
Sí, sí, és totalment una dietoteràpia. És quan l'alimentació realment veus que gràcies a aquesta doncs hi ha un canvi en la qualitat de vida. Pot ser que aquest canvi sigui al llarg de dies o pot ser que tinguem que esperar fins a 3 mesos per veure uns resultats, però sí que és veritat que aquest és un canvi bestial, el fet de que et funcioni una dieta cetogènica en aquests casos tan concrets.
Sembla tot plegat molt fàcil, però estem escoltant després la casuística, no? La dificultat d'adherir-se a aquesta dieta, perquè, clar, restringeixes tota una sèrie d'aliments que formen part només de la dieta convencional occidental, sinó que normalment, per desgràcia, però és així, formen part també la dieta dels infants, no? Molts sucres, molta brioixeria, moltes coses d'aquest tipus, que al final als nens i les nenes els costa molt deixar tot això, no? Quins són els problemes després per seguir l'adherència amb aquesta dieta?
Clar, ens trobem això de... És un problema a nivell també conceptual, perquè, clar, la nostra alimentació es basa en hidrats de carboni, pa, pasta, arròs, no? I llavors llegums, treure tots aquests aliments de la dieta no només costa per l'adherència del nen a la dieta, sinó també per com els pares porten tota aquesta planificació i acaben, doncs, confeccionant els menús, no? Per tant, l'adherència és un factor clau que nosaltres hem volgut treballar des de Fundació Alícia i Fundació Catalunya a la Pedrera, i per això hem intentat doncs fer un projecte en el qual poguéssim obtenir, a través d'una mescla de tres ingredients molt fàcils de tenir a casa triturats, doncs que aquests nens al final la qualitat de vida que a través d'aquesta mescla puguin tenir un entrepà amb una salsa de xocolata i menjar més o menys el mateix a l'hora de pati a l'escola que els seus resta de companys que tenen una dieta convencional, doncs fa que l'adherència, creiem que en aquest projecte l'adherència intentarem millorar-la, no?
Ara parles una mica més del projecte abans. Hem vist una mare que s'emocionava perquè, vist la proposta que fèieu, s'adonava o descobria que el seu fill o la seva filla podia menjar pizza, per exemple. Una pizza molt concreta, feta amb aquesta barreja, però una pizza. Ha plorat.
Sí, 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 sí. De fet, no només avui, sinó que ja vam presentar una mica un esbós del nostre projecte fa una setmana i teníem a famílies realment emocionades, perquè, clar, és el concepte de poder menjar a la taula més o menys una cosa que s'assembli, que nutricionalment sigui diferent, no? Que no ens aporti hidrats de carboni, però que s'assembli al format pizza, al format pa, al format magdalena, doncs és molt emotiu per les famílies, i realment és una ajuda que nosaltres també ens repercuteix, no? És un plaer poder treballar en projectes així on realment treballes per una minoria, però que qualitativament la teva feina sigui tan apreciada.
Problemes d'aquesta dieta? Parlàvem de dèficit de minerals, de vitamines. Quins són els problemes més habituals?
Sí, bàsicament, com que és una dieta molt restrictiva, molt desequilibrada des del punt de vista que nosaltres coneixem una dieta convencional, doncs tenim molts dèficits de diferents tipus de vitamines, de minerals, i també es poden donar diferents complicacions segons cada persona, no? Des de restrenyiment a hipoglucèmies, però tot sempre amb un seguiment per part d'una dietista nutricionista especialitzada en dieta cetogènica, doncs es pot anar adaptant i anar millorant a cada cas, no? En el cas de la dieta cetogènica, doncs es recomana la suplementació de vitamines i minerals per això mateix, perquè el consum de fruita i verdura és poquet.
A nivell popular, quan parlem de dieta cetogènica, tots tenim al cap aquesta famosa dieta que s'ha posat de moda els últims anys, com sempre, famosos i famoses que la practiquen, que la instagramegen i que expliquen les bondats per perdre pes. Això no té res a veure.
No, nosaltres sempre parlem de la dieta cetogènica com a dietoteràpia, i normalment aquest tipus de dietes que s'han posat ara de moda, més que res, serien com unes dietes baixes en hidrats de carboni i que sí que potencien el consum de greixos i de proteïnes, però en cap cas estaríem parlant del mateix que en aquests casos de dieta cetogènica com a dietoteràpia per a aquestes malalties. No tindria res a veure.
Com a nutricionista, les recomanaries en algun moment determinat, aquestes dietes, per perdre pes?
Jo, com a nutricionista, no recomanaria aquest tipus de dietes, simplement perquè crec que a nivell de salut, doncs, hi ha moltes altres maneres molt més saludables de perdre pes, i aquesta seria la postura que jo crec que qualsevol dietista nutricionista hauria d'adoptar, doncs, en relació a això, no?
Abans parlàvem de les dificultats i m'has avançat una mica el projecte que heu estat treballant durant 2 anys amb la Fundació Alícia. Parla'm una mica més d'aquest projecte, de Keto Alícia. Què trobem?
Hem dissenyat una mescla de 3 ingredients, bàsicament fruits secs o coco ratllat barrejat amb psyllium, que és una pellofa d'una llavor que ens aporta esponjositat i llavors de lli, i simplement triturant aquests 3 ingredients a casa podem tenir una mescla base del que seria un símil d'una farina normal, no? Però que a nivell de composició nutricional és molt rica en fibra i greixos, que és el que ens interessa. Llavors, a partir d'aquesta base, podem fer multitud de masses panàries o masses més dolces, amb la qual obrim el ventall d'aquestes famílies on en aquesta dieta tots aquests productes farinacis, doncs, no entrarien, però amb aquesta mescla sí que nutricionalment podríem arribar a tenir unes receptes similars a això, al pa, a una magdalena, a una pizza, etc. No? Tot això, a més, hem desenvolupat una sèrie de receptes que són salses i complements d'aquestes altres receptes amb mescla Keto Alícia, perquè clar, tu el pa no te'l menges sol, o una crep no la menges sola, no? Llavors, tot això es posarà a disposició de tothom qui ho necessiti a través d'una pàgina web que està penjada a la web de la Fundació Catalunya del Pedrera i Fundació Alícia, amb la qual, doncs, les persones que tinguin un rat i un tipus de dieta cetogènica o altra podran seleccionar, doncs, mira, jo vull fer un pa i d'aquest pa li vull ficar la salsa de tomàquet o la salsa de xocolata, i directament la web et calcula la quantitat de salsa que tu li has de ficar al pa perquè et compleixi el teu tipus de dieta cetogènica.
Molt bé. Hi ha una última qüestió. Heu parlat d'algun tipus de malalties minoritàries. Creus que en el futur aquest tipus de dieta podria servir per, no sé, per exemple, se m'acut una diabetes tipus 1, per exemple? Què diu la ciència ara mateix sobre això?
Actualment sí que s'està investigant bastant sobre diferents malalties i el tractament de la dieta cetogènica, però l'únic consens realment per evidència, respaldat per evidència científica a dia d'avui, és en epilèpsies refractàries i en dèficit del gluto, d'aquest transportador de glucosa cerebral, i del piruvat deshidrogenasa. A partir d'aquí està per veure si surten més estudis i hi ha altres malalties doncs, que es beneficien de la dietoteràpia d'aquesta dieta en concret, però actualment no podem afirmar que aquesta dieta serveixi com a teràpia per a altres malalties.
Moltes gràcies.
A tu, moltes gràcies.
Era Alba Adot, dietista nutricionista de la Fundació Alícia i coordinadora del projecte Keto Alícia. Si voleu més informació sobre aquesta dieta cetogènica terapèutica, la podeu trobar amb un receptes i un munt d'informació a la web de la Fundació Alícia i també al web de la Fundació Catalunya La Pedrera.
A Catalunya Ràdio estem sans i estalvis amb Adam Martín.